La Cruïlla Cultural de Ràdio Sant Cugat.
Avui a la Cruïlla Cultural parlem d'una de les estrenes de Netflix més esperada que arriba a aquest final d'any. Berlín, de l'univers, La Casa de Papel.
Estamos aquí para estudiar un golpe en la casa de subastas más importante de todo París. Ahí enfrente vive Messi Polignac, director de la casa de subastas.
Para acceder directamente a la casa de subastas.
I si això no és suficient, a més, també parlarem d'una de les últimes estrenes amb més seguiment d'aquest any, amb gairebé 70 milions de visualitzacions a 92 països del món. És la pel·lícula Nowhere.
Vamos, vamos, vamos. Rápido. Venga, vamos, vamos, vamos.
¿Cómo que no estás en el barco?
Que mi contenedor se cayó.
I és que la banda sonora d'aquestes dues grans produccions han creat molt a prop d'aquí, a l'estudi Moicano Studios de Rubí, a mans de dos santcugatencs, Frank Montasell i Lucas Feire. I avui comparteixo estudi i taula amb ells. Molt bon dia.
Molt bon dia,
Frank i Lucas. L'altre dia amb Smoking... Bé, Frank, tu no.
No, jo no vaig arribar però, a punt, però...
Però ben vestit, ben elegant, a la premiere a Madrid, de el primer passi, no?, del primer capítol de Berlín.
Exactament.
Amb molta repercussió mediàtica. I avui a Ràdio Sant Cugat. Veieu? Molt bé, moltes gràcies per venir.
A casa, com a casa, enlloc.
Exacte.
Per on comencem? Jo he pensat començar per Nowhere i després anirem desgranant una miqueta tota l'actualitat que porteu avui a la ràdio. Aquest és un petit fragment. No sé si només escoltant aquests segons ja situeu...
Home, absolutament.
No et pots imaginar.
Moltes coses. Sí,
sí. Us no situeu a la pel·lícula?
No només les imatges, sinó els moments del procés de creació, de gravació... Bueno.
Tot. A l'estudi, a Budapest, perquè ho vam gravar allà.
Sí.
A la vida, a casa, al WhatsApp, és com que ve tota la bocanada d'energia.
Sí, sí,
penseu
sí,
que com mai he compost cap banda sonora, jo us preguntaré en què consisteix la tasca d'un compositor de banda sonora, d'un projecte com una pel·lícula, per on comença el director, l'Albert Pintor, que, per cert, fins fa poquet era santcugatenc, vivia aquí a Sant Cugat.
Ara està més per Madrid, crec, no?
Sí. Com comença tot? Us truca, us haig d'explicar una història?
Bueno, amb l'Albert ja vam fer Malasaña 32 fa 3 anys, potser.
Just abans de la pandèmia.
Just abans de la pandèmia, que la van treure, la van retirar, van xapar als cines. I es va quedar allà, de fet, va acabar la pandèmia i seguia allà als cines. Va estar com, no sé, més mesos a la taquilla. I arrel d'això van sortir molts projectes, moltes converses, i una d'elles era Nowhere, va ser de les primeres, un guió que li va arribar amb ell, que encara no estava ni acabat, i era com la idea d'una xica, què tal, li passa, o sigui, com un croquis, i després van evolucionant moltíssim, i nosaltres vam formar part de tot aquest procés, i el va compartint moltíssim amb nosaltres, des d'una forma més amistosa i íntima, i sabent que tenia claríssim que érem nosaltres els que faríem la banda sonora, no? Però per coses de la vida, ja sabem, la pandèmia va retrasar les gires dels artistes, la sortida dels discos, i tot ha passat 2 o 3 anys després, que després els mitjans segurament no he pogut ni cobrir tot el que ha passat, no? I us heu tirat un any intentant no ser pessimistes, no? Diguéssim, tot aquell any de lapse, 2 anys, ha fet que ara surti la pel·lícula, però és una cosa que ja es va començar a gestar com a idea i com a estar implicats en el procés o en la vivència, pues, aleshores.
De fet, en aquesta creació, no sé si en aquell moment ja estàveu pensant en melodies, sí, en frases musicals.
Totalment, o sigui... primer de tot, que és un luxe poder parlar amb el director des d'un moment tan inicial del projecte, perquè totes les idees van creixent i fas tot el procés, no arribes, com és més habitual, a última hora, quan ja està inclús tota la peli rodada. Aleshores, durant aquest procés, el Frank i jo ens agrada molt conceptualitzar i dedicar-li molt de temps a pensar amb el guió, amb com sonarà aquesta història i quins elements volem destacar, encara que no hi hagi imatges, doncs, aleshores el que vam fer és fer un tema principal per la pel·lícula un any i mig abans de que es comencés a rodar, tranquil·lament.
Sí, sí. O sigui que amb el guió, sí, amb pinzellades, uh-huh, ja teníeu el tema principal.
Clar, i amb l'explicació de l'Albert, que al final és la millor, no?
Que la visió, que clar, complet, la visió general del film.
Exacte, i aleshores vam fer una demo que va sorgir d'una idea de guitarra del Frank, en aquest cas, i ens la vam anar passant. De fet, va sorgir, va ser molt divertit, perquè va ser un vídeo de WhatsApp i va dir, escolta, mira això que he fet, crec que per Nowhere encaixaria molt bé, i va ser, ostres, doncs això realment, perquè era una guitarra que s'ha quedat exactament igual. És
la,
a dir,
guitarra
és...
d'alguns moments,
ha sigut com...
la guitarra se sent en alguns, sí, moments molt especials, sí, sí, no? Com molt clau, íntims.
Sí. Exactament, i és una guitarra que és va com a la deriva, és una, té un tempo irregular, té una melodia descendent, és com una mena d'espiral descendent, però a la deriva, no? I això quadra molt amb el que li passa a la noia. I aleshores això ho vam anar treballant amb orquestra, amb piano, amb evolucionant l'harmonia fins a una part més orquestral, molt més gran, que ens feia pensar en la immensitat del mar, en la part més emocional seva, en tot el que significa aquest viatge. I, a més, afegint-li una part que sobretot sortia al final, que era un concepte que ens agrada molt, que és la mar de guitarres, mar de veus, mar de... una textura com molt granulada, com amb molts elements petitets que creen una textura, i aleshores doncs, això era com molt abocador per nosaltres i va ser el punt de partida.
M'encanta com expliques la música, perquè és molt visual.
Sí, sí,
no? És una manera d'imaginar-te-la totalment.
Sí, sí, ho tenim claríssim en aquest sentit per el que et dic, que ens passem moltes hores fent cafès i parlant de com enfocarem això fins que ens hi posem. Però llavors, quan ens hi posem, doncs...
Hem d'explicar que és una història en un futur distòpic, un futur que recorda una mica el cuento de la criada, no? Per tant, la música en aquell moment ha de ser...
Sí, totalment diferent. Bueno, diguéssim, si volem... És a dir, amplificar aquesta sensació de distopia, doncs sí que treballem unes sonoritats més electròniques, més sintètiques, però també hi ha una part emocional en aquests primers minuts, que són com 10 o 15 minuts d'introducció, on també es comencen a veure la part emocional de la parella, d'ella, de...
Sí, no, tot tot també el món distòpic aquest, una característica que té, per això també ha citat una mica el Handmaid's Tale, no sé com es diu això.
Sí,
el cuento de la criada.
Que és una mica el tema de la sobrepoblació, en el cas de Handmaid's Tale que no neixen nens, i en el cas de Nowhere és com que se'ls han de pelar perquè diuen que no hi pan para todos, sí, i no sé què. No és spoiler, perquè és el minuto cero de la pel·lícula on et situen, sí, no, en aquest món. Llavors, pues, fent referència a aquest tema d'una Ana Castillo que la veurem embarassada, d'un inici de pel·lícula on et diuen aquí no, o sigui, els nens caput, no. que no tenim per tots. Llavors vam jugar una miqueta, pues, amb un cor infantil, un cor de nens, també pues, combinat efectes pràctics amb un cor també de sopranos, sí, que van fer pues, pels passatges més complicats, per combinar també tipus de timbres vocals i tal, no? I per ampliar la tessitura, però bàsicament la funció era buscar aquest cor infantil que es va com a vegades trobant amb l'orquestra, a vegades surt molt quan vols evocar més això, com vols potser recordar aquests moments d'aquests passatges inicials de la pel·lícula on estàs veient pues, el desastre, no? de possible futur que ens espera aquí a Espanya, perquè més o menys ho plantegen allà, tothom sí. Diu, ¿esto qué es España o qué es esto? Sembla com més o menys Espanya sense dir-ho, sí. Però bueno, que també és un altre element, no? Aquest, pues, aquests mars conceptuals musicals, aquest oceà gran i aquestes emocions gegants internes i oceàniques, que són com més l'orquestra, la guitarra i el piano, per aquelles coses més íntimes, més de... més petites, més allà, més cuidades, els planos més tancats, el, no? I el cor de nens, que és sí. Com que va apareixent.
El cor de nens, de fet, funciona de dues maneres, com a record on ella ha escapat de la situació que es viu a terra ferma, diguéssim, i després també com a àngel de la guarda, una mica, com va apareixent tant com d'una manera més textural i després també mesclant-se amb l'orquestra. Ara el tall que hem sentit al principi és un clar exemple de paisatge i després de seguir la part més emocional. I vam tenir una bona idea, crec, aquí, que pel final de la pel·lícula, que és a dir, aquest cor mai té lletra, excepte en el moment en què ella ja és... bueno, puc fer spoiler, no? Perquè
es pot fer spoiler o no?
Jo, al home, final de la pel·lícula, després...
Diguéssim que...
Bueno, doncs fins al final...
L'última peça de la pel·lícula, sí. O sigui, a l'hora i cura... A l'hora i... Quan dura això? Hora sí. I 20, a l'hora i 20 i pico, hora i mitja?
40,
en aquell moment es però comença aquell, a dibuixar no? El seu sí. Ah, sí. Futur, sí. No? Entenem.
Exacte, i aleshores sí que aquest cor canta una lletra i la lletra és en esperanto, que és un idioma que és que traspassa fronteres, que és sí. Lliure, d'esperit lliure, que és connexió de cultures, etc. Aleshores, creiem que té un significat molt, molt bonic i pensant en un idioma en què fer-ho, doncs se'ns va acudir això i crec que va ser bona idea.
Recuperant, aquest idioma mundial
sí,
creat.
Sí, sí. Vale, tenim a Spotify ara, mira.
Molt bé.
Total.
Ara estàveu parlant de cors de soprano, de cors infantils, d'aquesta gravació que vau fer a Budapest, sí. A lo grande. Clar, jo crec que una cosa és el que tu, el teu cap t'agradaria, no?
Sí.
Posar a la banda sonora, i una altra cosa és el que el pressupost
també
pot assumir.
Sí.
Aquí no teníeu tant problema, entenc, no? És una producció de Netflix.
Sí, el que passa... A veure, no,
o
no
havíeu
perquè...
de fer, ser imaginatius, també.
Vam ser imaginatius.
Sí, veritat, totalment. Sí, sí. No perquè sigui de Netflix, precisament és més, hi ha més diners. Simplement que nosaltres sempre diferenciem una cosa és el caixer i l'altra cosa és la producció, i la producció durant el procés es pot anar ampliant, perquè de sobte dels 30 minuts de música que havíem parlat, doncs han sigut 60, i això ho han d'entendre els productors, que vol dir més hores de gravació, o si parlem d'un cor de nens i els agrada la idea, aleshores aquest cor s'ha d'incloure. Però del pressupost que vam fer inicial va augmentar molt poc i tot va anar bé en
sí,
aquest sentit.
Bé.
O sigui que...
Després és la vostra targeta de presentació.
Exactament.
De fet, la banda sonora és un actor, una actriu més a dins de la pel·lícula, perquè fa ampliar les emocions, fa de company no? dels actors, de les situacions, de les emocions que el director vol reflectir. Clar, l'Albert imagino que estava present contínuament amb aquestes idees del cor. No? També us ha dirigit d'alguna manera o ha estat una cosa conjunta entre els tres?
Bueno, la veritat és que durant el procés de la pel·lícula, justament, l'Albert és quan menys present va estar, perquè estava superliat,
fent Berlín
i tot, en quant sí. A feedback nosaltres, però portàvem 2 anys menjant-nos la olla. Llavors sí que és veritat que hi ha un moment que si tu tens algú que té clares les coses, com quan eduques a un crio, no? És, tu li has de donar les eines i després deixar que faci. Pues jo crec que el director amb nosaltres una mica el mateix. En el moment en què nosaltres teníem conceptualment clar cap a on volíem anar, no va haver-hi molta conversa, excepte en dos punts de dir, ostres, doneu-me una mica més d'èpica aquí, que vull exagerar això, no sé, coses puntuals, però ja estava superat dins, li enviàvem coses i el tio l'únic que feia era desfer-se a plorar i a donar les gràcies. O sigui, realment va ser molt així. Però perquè hi havia, en aquest cas, en el cas d'aquesta pel·lícula, molta feina feta i molta cosa com viscuda. Estaven com molt impregnats de les diferents versions del guió i tot, no? I el que deia abans el Lucas, que conceptualment doncs, una pel·lícula a vegades pots veure algú que està, jo què sé, escalant un edifici, però potser el que es vol explicar és que algú s'està superant, no? Llavors, quan tu tens aquest concepte darrere, saps que aquesta persona està vencent una por. No està escalant un edifici, no és una pel·li d'escaladors, diguéssim. Llavors, aquesta pel·lícula pues, no va tampoc del mar, no va de la pesca ni dels taurons, diguéssim, no? No va del mar, tot i que se situï allà. El concepte que hi ha darrere és més poderós i a l'hora de traduir-ho en música també entres en un terreny molt, molt artístic, molt relatiu, no? De dir, pues, hem arribat allà i realment li dones el play i jo tinc la sensació que evoca allò. Però alhora també ja no saps on acaba la imatge, on acaba la música, no sé. Però en el cas d'aquells mesos concretament va ser pocs feedbacks, diguéssim, però molt viscuts. De venir l'Albert a l'estudi, de fer un play junts, de viure molt, però en, no en, en...
Bueno, vosaltres també el vau visitar. El rodatge.
Exactament.
Jo us he intentat trobar, perquè sé que vau ser actors per un dia o per una setmana.
Ens has, no? Ens has trobat?
No, no us he trobat, m'haureu de dir el minutat.
No, no.
El minut?
No ens has trobat?
No, entenc que és els 10 primers minuts de la pel·lícula, perquè la resta està ella sola amb la Noa, amb la seva bebè. Com va ser l'experiència?
Va ser un matí, no?, de rodatge, en el cas d'aquesta seqüència.
El que passa és que vam anar al rodatge, que era la part aquesta distòpica, però després també vam anar a veure el rodatge d'un dels sets del container, és a dir, del container interior, que va ser una virgueria tècnica que van construir a les afores de Madrid. Van directament foradar un plató i van generar una piscina de no sé quants metres per ficar aquest container amb unes grues que el mouen, que està com foradat per sota per diguéssim, que entri l'aigua i es pugui jugar, és de veritat...
Sí, és un container movent-se de veritat amb aigua que li va entrant, etc. Sí. Aquest és un dels 4 o 5 containers que tenien després mitjos containers per poder fer planos més propers, tots ficats a dins de no sé què, containers rapats de la part de dalt, diguéssim, per poder fer els sanitals...
Sí. No, i enmig del mar uns containers que flotaven que tot es gravava amb barques al voltant, bueno, una virgueria, i tot l'equip amb neoprenos totes les setmanes de rodatge, és increïble.
Sí, sí, tots a l'aigua, hi ha moltes fotos de l'Albert que està allà a l'aigua, en plan, que s'ho feia, senyor, amb un flotador d'aquests de socorristes, d'aquests taronges, doncs tots allà surt.
El que està clar és que heu jugat amb les nostres emocions, a través de la música, de manera inconscient, perquè nosaltres, els espectadors, veiem una banda sonora amb un CD o amb un vinil o a Spotify, però que antiga, vinil.
Bueno, ara t'està tornant.
Ara t'explicaré.
El vinil. Però, clar, vosaltres jugueu de manera inconscient amb les imatges. I hi ha un moment que és molt, molt emotiu, està la Mia amb la seva bebè, amb la Noa, que acaba de néixer, i li està cantant una nana, i de cop sona la música, la veu de la Rosalía. Palos angelitos que están de com va ser això?
Doncs
va
això
ser
va
com
ser...
la sorpresa.
Sí, això va ser a finals de l'any passat, no, de fa 2 anys, que ens van dir, els productors ens van trucar i ens van dir, escolta...
Aquestes dates era just,
aquestes dates, exactament.
Era, tranquil·lament, un 10 de desembre.
No, més tard, inclús.
Una miqueta, sí.
Doncs ens van dir, mira, escolta, és que volem ficar una cançó a la pel·lícula i què us semblaria si fos de Rosalía? Nosaltres, home, doncs som fans de Rosalía i ens encantaria, vamos. Aleshores ens va dir, mira, hem parlat amb ella i no pot fer una cançó original per la pel·lícula, però sí que ens ofereixen aquesta nana del disc Margarer, que és un tema a capella preciós, i de sobte va ser com, home, això quadra amb el nostre cor de nens, quadra amb el, quasi, gairebé amb la tonalitat del nostre main theme que havíem fet, sí, perquè tot això va passar abans de començar el rodatge. I aleshores ens van demanar que féssim una proposta d'edició d'aquest tema i que ho hibridéssim, ho juntéssim amb el nostre main theme, cosa que és una operació que no és... O sigui, entre que t'estàs jugant que si Rosalía li agradi o no la proposta i que ha de quadrar tot i que sap molt de greu editar un tema tan bonic d'un artista que a més no té una estructura fàcil d'editar, diguéssim, perquè té parts, no?, molt canviants i no es repeteix gairebé res. Aleshores vam trobar aquesta possibilitat que quadràvem una mica amb els timings que ens regarien i vam aconseguir juntar els dos mons, i la veritat és que jo ara quasi no ho concebo un sense l'altre, no?
Total.
M'he acostumat. Sí. És com dos peces que s'hagin fet en moments diferents i quasi perfectament. I aleshores a ella li va agradar molt i vam tirar endavant. Així que tot això es va fer prèvia al rodatge, perquè, clar, en aquell moment és com un moment una mica videoclip, no?
La cosa és que l'Anna Castillo comença cantant el tema, llavors allà, diguéssim que l'actriu cantant el tema, d'aquella manera, d'una forma pues, com una mare que més o menys li canta pues, a cau d'orella a la seva filla, no?, es converteix en el tema real de la Rosalía, i allà és on apareixem nosaltres, diguéssim, convertim a Anna Castillo en un track de música, diguéssim, no?, i ho convertim en Rosalía, i una vegada ja la Rosalía està cantant, la deixem a capella i després la rescatem per tornar a la pel·lícula. Hi ha un moment que respectem aquest efecte de tema a capella de la Rosalía, que està com harmonitzat, amb uns efectes així com de procés digital, diguéssim, aquest estil Rosalía, no?, que és com molt entre molt tradicional, sí, i molt digital, diguéssim, no?, aquesta combinació, doncs vam una mica acomodar-ho i rescatar-ho després, no?
I després l'Albert Pintó allunya la imatge i queda, no?, és preciós, un efecte molt bonic. I, per cert, amb el muntatge vosaltres hi sou també, per exemple, d'aquest fragment, d'aquest tema, el poso aquí...
No. És a dir, nosaltres ens passen el picture lock, que es diu, que és el muntatge final, que sempre va canviant. Imagina't, van haver-hi no sé quants canvis. Vam tenir que retrasar la gravació d'orquestra perquè... Vam tenir que dividir-la perquè no estava clara una part de la pel·li encara i no es pots anar a gravar sense tenir-ho molt mil·limetrat, perquè tot va mil·limetrat. Però, no, o sigui, és a dir, a l'edició de les imatges nosaltres no hi pintem res, simplement les rebem i amb això és el que ens dona a nosaltres el ritme per la música, de com treballar. Necessitem...
Aneu col·locant vosaltres?
Sí. Bueno, anem treballant molt artesanalment amb la imatge, és a dir, no és com...
No és una edició, no és un col·locar, no, es toca a sobre de la imatge.
Es toca a sobre totalment, es busca el tempo que funcioni millor i vas tocant i vas maquetant-ho tot, i un cop està aprovat es fan les partitures, s'envien a l'orquestra i anem a gravar l'orquestra nosaltres.
Per tant, agafeu el ritme de l'escena. Sí. Cada escena té un ritme, no entenc?
Per exemple, si és una escena d'acció, doncs sí que té, diguéssim, segur que té un tempo, ara vas més amb el muntatge, amb els canvis de plano, però si, per exemple, és una escena que el que vols és... pots anar a contra. També podria ser una escena d'acció que anessis amb una música molt lenta perquè estiguis parlant d'un subtext que és un altre que interessa destacar. Però sí que, diguéssim, que la imatge té una mena de camine que t'ajuda, i els gestos, no és només els canvis de plano, sinó també el moviment intern de les imatges, els moviments dels ulls, de la cara, de tot. O sigui, tot ajuda i tota la informació de color, de moviments de càmera, de tot. Tota aquesta informació la fem servir.
Tomás Peire està a Los Angeles.
Sí.
Però també és una persona important, el teu germà. Exacte.
Ara vaig a visitar-lo d'aquí la setmana que ve, justament. I ell sí, sempre hem treballat junts, d'una manera o altra, i en aquesta pel·lícula ha fet l'orquestració, que vol dir, bàsicament, traslladar la maqueta que hem fet a partitura i assegurar-se de que tot funciona correctament, de tot està clar, i de que si falta repartir veus o amplificar segons quines línies melòdiques, per exemple, doncs orquestar-les vol dir afegir-li instruments perquè destaquin més.
Mm-hmm. Una persona també ha col·laborat amb vosaltres a Berlín?
També, sí.
També.
També ha fet d'orquestrador.
De fet, anem a recordar una miqueta de la banda sonora de Berlín. Una sèrie que arriba a finals d'aquest mes, a finals d'any, el 29, no?
Sí, el 29 de desembre.
29 de desembre. Vosaltres ja l'heu vist?
Nosaltres sí, l'hem vist uns quants cops. Sí. Però acabat només el primer capítol l'altre dia.
Sí, acabat
del tot. Amb els After Effects i tota la... No? I tot el... Clar, nosaltres a vegades treballem amb material cru, que veus un croma de fons,
clar,
veus una imatge sobreposada d'un altre lloc, si és un sí, tio sortint de no sé on, i després serà, jo què sé, una clavadera o el que sigui.
Treuen la goma, clar, esborren, posen...
Ah, exacte. Sí. Vull dir que treballem sobre cru, o sigui que veure acabat i també mesclat els diàlegs amb la música i tot això és una cosa que no... Sí. Una experiència que tindrem també per primer cop.
Hem de dir que el tema que hem posat és el tema, diguem, de portada de la sèrie, no és la banda sonora, ara escoltarem parts de la banda sonora... És molt diferent fer una sèrie que una pel·lícula, que són moltes pel·lícules una sèrie, cada capítol és una pel·lícula, perquè déu-n'hi-do.
Sí.
També depenent una miqueta de la sèrie, no? Sí. O sigui, que cada sèrie, si és una sèrie com molt dramàtica, que té com una banda sonora molt dramàtica, potser seria com diverses vegades la mateixa pel·lícula, entre cometes, variant una miqueta els arcs i tot, perquè diguéssim que la sèrie ha de passar alguna cosa entre els capítols en si, del capítol 1 al 8, ha de tenir com també un arc emocional, diguéssim, no? A part de cada capítol en si, llavors és com un doble art el de les sèries, no? Té com una doble jugada, una enginyeria, sí, perquè això realment és una cosa molt pensada, no? Però en quant a música, una banda sonora com Berlín, que és una cosa com molt mainstream, que també sonen, sobretot perquè en aquest sentit, no, que també sonen músiques que no són nostres, que pot sonar un tema de Daft Punk en un moment d'aquest any de subidon, sí, de no sé què. O sigui que hi ha moments que no hi ha banda sonora, llavors es torna una mica diferent la vivència que d'una pel·lícula, sí, que ets tu el que portes el timó 100%. Allà passa, de sobte hi ha algun moment que dius, hòstia, se'm va a no sé on i comença a sonar tal tema. Dius, espera't un moment, no? Amb què tornem després, com venim, no? La vivència és bastant diferent a una pel·lícula, no?
Sí, i sobretot, diguéssim que la pel·lícula et dona una mica més de temps, més espai per pensar, diguéssim que el calendari és una mica més flexible, en canvi la sèrie, clar, si es anés retrasant cada capítol algú dels diferents equips, no s'acabaria mai. Aleshores, hi ha uns timings molt, molt apretats i has de ser... Bàsicament, l'habilitat és ser molt ràpid i agafar el camí correcte a la primera. No hi ha més.
Encertar allò de
encertar la primera, sí. I és veritat que a mesura que passen els capítols ha generat tanta música, molta més que en una pel·lícula, i llavors pots començar a reaprofitar motius, tipus de moods, de textures.
De fet, això ho has de fer per donar-li, sí, aquesta coherència, clar, saber que estàs a la mateixa sèrie, no? Per abocar aquell sentiment que ja en recorda aquella escena que li va passar, sí, no sé què, i en aquell moment connectes coses, mm-hmm, i has d'anar repetint composicions, diguéssim, sí, no músiques, no és que facis importar track, sinó composicions, no? A nivell, sí, de, ostres, doncs anem a tirar d'aquell pianet que ens porta cap allà, o anem a tirar d'aquella... No, d'aquell feeling. Mm-hmm. Llavors sí que a partir de mitja sèrie has explotat totes les coses que pot passar, no? A nivell d'acció, tristesa, tendresa, tot, no?
Per tant, això li dona també un caràcter, una personalitat, sí, sonora, no? A la sèrie. No sé, per temps, no us van solapar?
Sí,
una
totalment.
Miqueta.
De fet, el que ens va passar és que... vam haver de fer uns temes per Berlín just abans de començar Nowhere, quan ja, o sigui, el nostre cap necessitava centrar-se en la pel·lícula, però ens van demanar, ostres, per començar els muntatges si poguéssim tenir unes demos, 5 o 6 temes, i aleshores vam fer unes propostes que s'han fet servir després. vam passar a Nowhere i just quan vam acabar va arribar a Berlín. I sí, ja estàvem totalment. En converses, diguéssim, en el final el procés van surar per bastant.
I Nowhere es va retrasar una miqueta, diguéssim que s'havia d'acabar, no sé, un 15 de gener i va acabar pues, un 15 de febrer, per dir alguna cosa. I volgués no, doncs aquest mes va ser un, ostres, al final d'un projecte, que és com tothom derrapant, no, diguéssim, d'un projecte com aquest, no? A l'inici d'un altre, doncs bastant potent. També es va sumar que Berlín és una productora que havien treballat doncs, molts anys amb els mateixos compositors i que estaven molt... I nosaltres entràvem nous allà, no? Sí. Llavors hi havia una il·lusió d'anar parlant, d'anar creant doncs, un, òbviament, no? Quan ja has treballat uh-huh. molt amb una persona, és que ja saps per on anirà més o menys, o ja li dones un chasquidito i ja saps cap on anirà, no? En el nostre cas no tenen ni idea, ni nosaltres tampoc d'interpretar el que ells volien, no? És en plan, o tenim aquestes converses o... i les plasmem en alguna cosa que pugueu escoltar o no sabrem, perquè com deia el Lucas abans, això és la puta Fórmula 1, o sigui, quan comença i t'envien el primer... Sí. El primer tall
ja
acabat,
timing.
Et diuen come on, saps allò, a la de 3 i comences a fotre-li canya. No pots dir, què tal, què t'ha semblat? No, ho veus més així o més això? O sigui, no.
Funciona anem. O funciona?
Has d'estar les coses com molt clares, no?
Perquè no sentiu molta una mica de pressió, perquè és una sèrie de les més vistes a nivell mundial.
Sí, sí. No pots pensar en això perquè...
No et dona temps, és la part bona, no?
Saps què passa?
I no has de...
Ens va passar... Això va ser... Mira, vam començar... Vale, tenim un vídeo, anem a fer la música, nosaltres el millor possible, a gravar una orquestra quan es pugui, a gravar violí, bateria, guitarres, baixos, de tot, acordions també perquè passa a París. I quan anàvem pel capítol 4, crec... ens van convidar a una festa de fi de rodatge on vam poder anar a la productora a Vancouver, que està a les afores de Madrid, i on tenien tots els decorats de la sèrie. I va ser en aquell moment que va ser com, mare de Déu, la de milions d'euros que hi ha aquí invertits en... És a dir, si surt un hotel, hi ha un hotel. Si hi ha un hospital, hi ha un hospital. Si hi ha unes catacumbes, hi ha unes catacumbes. O sigui, impressionant. Vam estar... dues hores donant voltes per allà
naus,
i era increïble. Sí. O sigui, naus industrials
tot per, la sèrie,
tot per la sèrie i tot i és el seu edifici, a més. I aleshores, clar, la sensació d'immensitat es va... Aquí va ser...
Cuidado.
No sé si preferia estar a la meva tauleta
fent... Moicano, allà.
El tour el aquest, potser no calia, no?
No sortiu, no? No us hem de buscar
no,
a la
no
sèrie.
No, buscar, no. Va estar a punt, eh? És una llestima proposta que ens va pillar.
Que no teníeu temps.
Que era a veure si veniu a París.
No podíem.
No, aviam si sortiu... És que no tenim temps.
Clar, sí, hi havia la il·lusió.
No tenim agenda.
És que no tenim agenda,
Berlín, Nowhere i... Vaig a rescatar Malassanya perquè és una idea totalment sí. diferent. I aquí tenim, recordem una miqueta el tràiler.
Mm. ¿Sabes qué, mamá? No le gusta que nos paremos en la puerta de la vieja.
Hola. Estoy entrando en su casa.
Ahí lo tienes.
¿Está aquí?
El cielo de Madrid para nosotros solo.
Només amb aquesta música ja se'm posa els pèls de gallina, pèls de punta. Totalment diferent. És la vostra primera experiència conjunta com a compositors de banda sonora. Ara després parlarem una miqueta que us coneixeu des de molt joves, des de fa molts anys. I l'experiència amb Albert Pintó.
La primera experiència amb l'Albert, jo crec que sí, i cinematogràfica, tu i jo junts.
Sí, d'una pel·lícula, totalment, sí. A més una pel·lícula que anava a cines i que... El que passa és que al ser una pel·lícula de terror, és una... La veritat és que és una feina dura, de veritat, perquè tot el procés de composició està plegat de crits, ensurts, o sigui, cops...
Mala vibra, és bàsicament.
No, és molt difícil trobar volum de treball.
Trobar el ritme, no?
Clar, i a més has d'estar molt combinat, que això sempre ho fem, però has d'estar totalment en contacte amb l'equip de disseny de so, perquè la música es fon amb el disseny de so constantment, i ara aquest susto és només en silenci, però ara deixa'ns espai perquè nosaltres tinguem aquí, jo què sé, la part greu de freqüències greus per generar tensió. Vull dir, és molt farragós i és guai, però costa més que una pel·li dramàtica, per dir.
Hi ha molta estratègia, hi ha molta conversa i hi ha molta assemblea.
Sí, molta sincronia i per exemple, per gravar orquestra els efectes són molt difícils d'escriure en partitures, molt, per fer un efecte d'aquests...
El que tens al cap és difícil d'explicar-li a un músic.
És un follón escriure-ho, és a dir...
Home, aquí el Tomàs Pérez sí, va marcar algunes línies ben parides.
L'orquestrador és el que té també la responsabilitat de, en el moment en què tu has fet uns efectes però que vols escriure en partitura i tu no tens temps de fer-ho o no, de vegades els compositors ni saben com fer-ho i l'orquestrador és qui diu no, doncs ara els violins primers començaran aquí amb glissando d'aquesta nota a aquesta altra d'una manera random perquè generarà aquest efecte, és així.
Des de fa quan us coneixeu vosaltres dos? Sant Cugatencs de
Floresta,
crec que sou els dos?
20 anys.
Ja, coneixen-nos, no? D'allò
sí,
de,
amb sé. Sol Lagarto.
Jo la meva primera imatge del Lucas és escaiolat, amb coses.
Ah, sí?
A Pep Ventura, aquí dalt.
Ai, que...
Tu anaves cap al punt i de tal. I jo és que, hòstia, què és el Lucas, que no sé què, tal.
Sí, perquè sí, tu sí. Seies aquí amb els
jo tenia un pan fix allà, que és com no ens traiem. Si sí, arribàvem i hi havia algú, dèiem, ei, aquestes zones nostres.
Això és abans de Sol Lagarto.
Molt abans de Sol Lagarto, de jo amb 14, 15, 16 anys, amb els escamarlans, amb els Bromuro, amb tota aquesta colla, sí, sí.
Després us heu anat trobant, no?, aquí a Sant Cugat, de diferents maneres, a nivell musical. Tu amb Ullalló Riff, per exemple, no eres l'únic santcugatenc de la formació.
Sí, amb el Frank el que ha sigut és... Sempre hem parlat molt de música, sempre hem tingut moltes... Teníem sempre moltes ganes de tocar junts, ens teníem com una admiració i un respecte. Jo me'n recordo ell tocant aquí la Festa Major, tirant-se pel terra amb el cabell llarg i jo pensant... Hòstia,
el cabell llarg. Avui,
cabell llarguíssim.
Home, el cabell llarguíssim. Pel malic que el portava. Sí. Sí, sí.
I aleshores va haver-hi les primeres oportunitats amb alguns curtmetratges que jo feia i que el trucava ell perquè vingués a gravar unes guitarres, te'n recordes que fèiem?
Sí,
sí. I arrel d'aquí, després hi ha més anuncis, també molts cops jo li enviava per fer guitarra, solos, etc. I ell també, en els seus discos, treballàvem molt junts totes les parts de secció de vents,
teclats... I després tots els arreglos junts,
sí.
Que això realment a nivell de compositiu, diguéssim,
sí.
O sigui, fins que no vam composar alguna cosa, sí que vam fer arranjaments junts,
sí.
Molts arranjaments de... Pues de cordes i vents, no? Sobretot de cordes i vents, però ja recordo així a nivell d'anecdòtic que se'ns va generar un vocabulari,
el que
parlàvem abans d'una una entesa comú, diguéssim, una espècie de telepatia creada a base d'anys. Hem començat a crear-la des del primer arranjament que dèiem aquí, una mica de Castillito, Cunita, no sé què, i anàvem fent com, però des de la broma vamos a cunar, una miqueta més amable, que no sé què, i anàvem tirant de palabrejas, que ara mateix encara hi ha moments en què diem tal, i ho veiem claríssim, el que saps.
Posem en primer pla, jo crec que aquesta música et sonarà.
Puc recordar la sensació...
2016.
2016, això.
Sí.
Ja fa uns quants anys.
2016.
Us volia preguntar, què us aporteu l'un a l'altre?
Bona pregunta.
A la composició.
De què?
Qualsevol composició.
Sí, no, i, és a dir, quan hi ha dos compositors, tothom ens pregunta, però com ho feu, no? I la cosa és que ens solapem només en una part central, diguéssim, és a dir, estem molt alineats en tota la la part de conceptualitzar, de com veiem la música, de què volem, de la personalitat que li volem imprimir, tot, però evidentment jo no sé fer moltes coses que se n'ocupa el Frank i ell no sap fer algunes meves, no? Aleshores, això és el bo, que coincidim prou com per entendre'ns i tirar endavant, però ens complementem al màxim, diria jo, que no és tan habitual. Molts cops els compositors són d'un perfil massa similar i aleshores no arriben tan lluny, de veritat ho crec.
Per això estem fent una pel·li de terror, després estem fent un Berlín ultra mainstream amb temes de funk rock, amb orquestra de fons, que dius, sí. Què passa aquí? Quin estil és aquest? I després estem fent un Nowhere. O sigui, que estem, és un tema de que, entre habilitats, diguéssim, sí. No? I sensibilitats, que potser la sensibilitat la tenim els dos en tot, perquè som uns bojos de la música en tots els sentits, no? Crec que tots els estils o tot, en algun moment ens ha cridat molt l'atenció, ens ha emocionat o tenim un track preferit d'aquell rotllo o així. I això també jo crec que ens uneix molt, perquè tenim la mirada molt oberta.
Sí.
No? Vull dir que no hi ha cap cosa que... O sigui, quan l'altre se'n va cap a un lloc que no imaginaves, no et genera una... És com, saps que junts acabaràs trobant una fórmula guapa i personal, no?, que soni a nosaltres.
I una part fonamental d'aquesta relació, d'aquest combo i duet, és Mohicano.
Sí, pues sí, totalment.
3-4 anys?
3-4 anys, jo penso, no? O sigui, no se sap mai, perquè com que les obres van durar molt i estàvem treballant ja i encara estàvem pues, una de les habitacions fent encara tornant a canviar l'acústica perquè no trobàvem el to i tal, pues, igual va haver-hi allà com un solape, però just com vam fer Malassanya, que en aquest sentit estan les dates clares, ja vam... No, de fet, Malassanya encara no estàvem treballant junts.
No.
Encara no.
No, jo abans treballava a un altre estudi com a compositor i em vaig mudar amb el Frank uns mesos abans, no, un any abans de Nowhere, i aleshores em vaig instal·lar en una de les sales i ara el que és bonic és que estava a la venda al local del costat i aleshores jo m'he comprat i farem una altra sala.
Amplieu.
Jo crec que no estava a la venda, però com que cada vegada que ens trobàvem al veí era quan no te vendes això.
Exacte.
L'heu convençut.
Anem ampliant. I,
molt bé.
La veritat és que durant els últims anys tots els compositors o la majoria de músics que tenien estudis tendeixen a decréixer, a anar més a casa, a reduir costos, i perquè evidentment ja, a part de la pandèmia doncs la situació econòmica és la que és, però nosaltres apostem per lo contrari, perquè ens dona molta... O sigui, podem arribar a unes cotes de qualitat i també de disfrutar de la nostra professió tenint un espai com Mohicano que és imprescindible.
És el vostre somni, Mohicano?
Sí.
Pues, sí, jo crec que sí. Jo crec que sí. Que encara no està complert, eh?
Encara no és el final.
Fins que no estigui pagat i no sigui obtenció de si això una puta ruïna, diguéssim, no serà un somni en realitat. L'estem fent realitat.
En tecnologia crec que amortitzar mai s'amortitza, perquè sempre has de comprar cosetes.
No, és horrorós.
Total. Però bueno, és el que diu el Lucas, és ampliar les nostres fronteres. Realment qualsevol d'aquestes bandes sonores l'hauríem salvat, salvat professionalment parlant, amb un client que estaria content, dient, tot bé, a una habitació. Perquè al final pots estar amb el teu PC, tico-tico, envies unes partitures, ho grava una orquestra real a Pequín, perquè no la pots gravar a l'estudi, diguéssim, no hi cabem. Llavors ja com que a aquest nivell, fins i tot l'estudi tampoc es queda com a un mig terme que dius què. Però, collons, quan tu disfrutes de la teva feina, quan tu poses un micro de, no vull dir els milers d'euros que costa,
davant
d'una...
Un Neumann, no?
Exacte, un Neumann, un tal, no? Qualsevol microfonazo d'aquests que tenim allà, que dius, hòstia, que el tries aquest per l'acústica, aquest per allà, i li poses aquest mimo, i tries aquella toma, que és la que t'ha agradat més, i no sé què. Tot això s'acaba impregnant, no? Llavors fa que tu li donis el play a un track nostre i diguis, hòstia, espera, saps?
Com, que bé
sona. Uau, tio, com sona això? Bueno, és la cosa de miques, no? No és que diguis, no, és que això li dona, saps, quan fan comparatives de micros o de coses així a nivell, doncs, tècnic, no? No hi ha tanta diferència, però vas sumant la guitarra, el micro, no sé què, i sobretot dos persones treballant al mateix espai, ben il·luminat, bonic, amb una bona sonoritat, fins i tot per tenir una conversa i discutir una qüestió, pues, en un entorn on és tot música, diguéssim, és molt diferent, no?
Sí,
t'escapes un momentet per fer un cafè, fas un break i tornes i full focus, no? Això és,
el cafè a vosaltres us inspira, eh?
Bueno, estem dient cafè per ser correctes, però bueno, els cigalons van que volen, eh?
Per cert, ara que recordo, una de les últimes produccions de Caire també és d'en Cugatenc, és el Pere Martínez, el seu single.
Sí, és un artista que a part d'amic, admirem molt i creiem que és un, bueno, és un fora de sèrie, i per això ens agrada molt haver pogut començar a col·laborar amb ell. Hem fet dos temes, un està, només ha sortit un d'ells, és una versió d'un tema de Lluís Llach que es diu Vida, i ara estem en el procés de trobar temps per
clar, és que estem parlant de projectes, sí, i això, però també es poden produir i gravar, no? Música.
Clar, clar, totalment.
Sí, tot això ho vam fer a Mohicano, òbviament, amb tot, bueno, amb un seguit d'artistes que l'acompanyen, no? d'intèrprets, de músics, que va ser realment un goce. A més, el projecte el té molt, el fa molt a patxes amb el Mac López, que és un guitarrista que fa poc el vam veure amb la Rosalía i els Grammys i tal, toca la guitarra al revés, sí, amb un arc i tal, com si fos un cello, i que és un mega crack, és un tio que és super prolífic, que t'entrega una de línies de guitarra que dius que ja no saps ni què fer, i ens seiem allà i ordenem una miqueta les idees, li donem un suïts, una volteta de rosca, i surten coses brutals.
Sí.
I el tema de Vida, nosaltres, bueno, per nosaltres és un orgull haver-lo produït. És com, què has fet aquest any? Pues Berlín, que són 8 capitulazos, que és mainstream, que és una puta barbaritat de projecte. Nowhere, que ara mateix és, vamos, un top, està al top.
Mira,
3 de...
avui potser top 2.
Avui potser top 2.
Perquè, perquè hi ha una llista de Netflix que comptabilitza els primers 91 dies, i la segona pel·li, que era El Hoyo, aquesta... que va triomfar la pandèmia, té 81 milions i nosaltres estàvem...
83 i nosaltres 81.
No, estem a un milió.
Estem a un milió.
I queda un mes, quasi.
Estem a unes hores de celebrar el top 2.
Sí, que és igual, eh?
Ara anem a dinar tu i jo, per ahí, millor no mirar els resultats.
Us anava a preguntar, les vostres trajectòries en solitari, en segon, tercer pla, no? Quart pla...
És que no ens agrada
la solada.
No, ara hi ha un disc, Frank Mutasell...
No, no, ja està, no, no.
No, saps què passa? Que la vida del compositor, i parlo per mi, que el Frank és més artista, cantant, productor, no? I jo soc més la part més de composició, doncs és molt solitària, realment, i honestament ho dic, no s'arriba a tot arreu on es pot. Aleshores, associar-se amb algú que és amic, que a sobre comparteixes tot el que hem dit abans, és la millor manera. Sí que hi ha alguns projectes que sorgeixen a vegades, com uns arranjaments per l'Orquestra de Girona, vaig fer fa poc, de temes de David Bowie, per Itaca Band també vaig fer, per exemple, un arranjament per la meva banda, coses
però
així, però...
No te la tens en el teu...
Òpera, he fet 4 o 5 projectes d'òperes durant els últims anys, però... Seria de... O sigui, és a dir, ara tindria ganes un altre cop, però fa 2 anys em preguntes i et diria mai més òpera, ja. Sí, ja m'he cansat.
Per cert, si li pregunto a Albert Pintó quin és el seu proper projecte, sabré quin és el vostre?
Esperem que sí. Tot i que no podem confirmar-ho, no?
No podem confirmar, però estem...
Però teniu converses. Alguna cosa, també, continueu...
Sí, pendent. Ara, mira, el que passa és que just després de Berlín hem estat treballant en una sèrie del José Corbacho, que està anunciada ja, que es diu Un nou amanecer, amb la Yolanda Ramos com a protagonista. És una sèrie de comèdia, no té res a veure amb tot el que
Déu
he fet.
Déu-n'hi-do.
Això també ho hem fet aquest any. Sí,
això s'ha acabat, la setmana passada s'ha acabat. És a dir, que ha sigut tot empalmat. I ha sigut molt interessant perquè hem trobat un altre to molt diferent, una música molt més de, només de percussió, de... semblant una mica, bueno, recorda en alguns moments una mica White Lotus, la sèrie aquesta que ha tingut tant d'èxit, i ara estem en un moment d'impàs esperant. Hi ha 2 o 3 projectes possibles, però no estan confirmats.
El que passa que la indústria del cinema, que en aquest cas els projectes són, doncs, de cinema, És com molt lenta, són uns pesats, i a més hi ha molta cosa de que treuen els calés del govern, de no sé què, de moltes, sobretot el cinema és molt subvencionat, no? Llavors també hi ha molt coses de punts, de que si són homes o dones, de que si és una coproducció de dos països, que ha d'haver-hi tantes nacionalitats de no sé què, llavors sí. A vegades estem pendents d'això més que de si el director vol que es musi, siguem nosaltres i punto, no? Vull dir que hi ha com més coses i estem ara mateix amb diverses històries que estan pendents d'això, estem esperant a que s'aclarin ells i ja està. Sí. Però estan diversos projectes a la vista molt guapos, la sí. Veritat, o sigui, ens espera un 2024 molt guai.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí. Doncs Frank Montasell i Lucas Peire, ha passat volant, hem estat una bona estona repassant sí? aquí. Jo he après moltíssim amb vosaltres avui.
Mira, gràcies.
I us espero el 2024 amb més propostes i que m'expliqueu la vostra música, més projectes i res, i continuar aprenent de vosaltres. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
I fins la propera.
Merci, Jessica. Adeu. Fins la propera.